les autoritats.
Tot costa.
Tot i que fitxar un nou de primer nivell és la prioritat en aquest mercat, el Barça no s'ha de deixar impressionar per les maniobres del Madrid ni tan sols per l'enrocament de l'Atlètic. Julián seria un gran reforç, però no per tornar-se boig.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimecres 10 de juny de 2026, la vigília de la inauguració del Mundial, i és per això que, abans de repassar l'actualitat del dia, com fem cada dia, és moment per inaugurar el nostre mòdul Chattanooga, on ja hi és la Sònia Gelmà. Hola, Sònia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ah, que l'hi ha volat, mira.
Chattanooga
xutxu. Chattanooga xutxu,
Molt bé, mira, de fet, probablement és que és per l'únic que és conegut aquesta població, que és la quarta amb més habitants de l'estat de Tennessee, però clar, vull dir, no és gaire coneguda, són 190.000 habitants aproximadament, molt tranquil·leta, i aquí és on tindrem el camp base de Catalunya Ràdio en aquestes primeres setmanes, i on també es troba concentrada la selecció espanyola, que és on hi ha el gran gruix de catalans d'aquest Mundial, fins a 9 en aquesta selecció de Luis de la Fuente.
Després et farem més preguntes sobre Chattanooga, ens en morim de ganes. Per això queda a prop d'Atlanta, que és a Geòrgia, si no em corregeixes.
Sí.
I a Tennessee, que la capital, que és Memphis.
Sí. No. Sí? Ara m'agafes, però diria que és Memphis. Sí, que és força... Bé, Chattanooga és molt més tranquil comparat amb Memphis.
Ja, no, per descomptat. No, ho deia perquè és curiós, perquè sembla, si no em dius el contrari, queda més a prop de la capital de l'estat de Geòrgia que no pas de l'estat on és Chattanooga, eh?
Sí, vaja, de fet nosaltres ahir jo vaig aterrar a Atlanta i la majoria de corresponsals i enviats especials han aterrat a Atlanta, fins i tot Dallas alguns, tot i que Dallas ja sí que queda molt més lluny i has d'agafar un vol intern. Però Atlanta està a 2 hores i poc en cotxe, i per tant això resulta especialment còmode per la selecció espanyola, que dels 3 partits d'aquesta primera fase en té 2 a Atlanta, i agafaran i aniran a autobús, no cal que agafin cap avió per anar fins una de les 11 seus que té Estats Units en aquest Mundial. El tercer partit sí, ja els hi tocarà agafar avió per anar fins a Guadalajara, a Mèxic, que és on jugaran contra...
Podrem jugar a Guadalajara, ja. Això no ho tenia controlat, sí, podria tornar a punxar Guadalajara.
La capital
de... Pel que fos, Chattanooga xutxu no et feia gràcia,
no,
però...
No, a mi Chattanooga...
Guadalajara sí que...
Ara.
Doncs és el que hi ha.
La capital de Tennessee és Nashville.
Sí. Ja passa això amb els Estats Units, moltes vegades la ciutat més important no és la capital.
Bé, de fet, la capital de l'estat de Nova York és Albany, si no m'equivoco.
Sí, i la capital de Califòrnia és Sacramento.
Sí, senyor, sí. Molt bé.
Nashville és la de Tennessee.
Però Memphis està a Tennessee.
Sí.
Ah, d'acord.
I la d'Atlanta...
Sí, Memphis està a Tennessee.
I la de Geòrgia, jo no tinc clar que sigui Atlanta,
Ho he dit per dir,
però... Que no sigui Athens, fins i tot.
Athens. Ens hem entès. Molt bé, doncs escolta, està bé saber Nashville, el bressol del country, no?
Sí, senyor.
Molt bé, home, doncs algun dia podríem fer una connexió amb la Sònia vestida
de Elvis
Presley o una cosa així.
Sí, el que vosaltres necessiteu.
Home,
sí, sí.
Home.
El que faci falta. Sí, el que faci falta.
Hem anat a Chattanooga a jugar. En fi,
que... Doncs això, que aquí, de fet, no estic ben bé a Chattanooga, sinó... A 10 minuts, És el Baylor School, que és un institut d'aquests de Highland School, i aquí tenen 2 camps d'entrenament per la selecció espanyola. Habitualment m'han explicat que tenen un molt bon equip de futbol, de soccer, que diuen ells, tant de noies com de nois, però que, clar, evidentment, aquí els americans, principalment el seu esport és futbol americà. Ja en parlem després, si voleu, però a Chattanooga els hi ha fet molta gràcia, que la selecció espanyola estigui per aquí, hi ha certa expectació.
Home, deu ser l'esdevenir l'esdeveniment del segle, si és que, a part de quan van estrenar Chattanooga Chuchu, no m'imagino un altre esdeveniment, amb tot el respecte per l'estimada vila de Chattanooga. En fi, la Sònia Gelmà, d'aquí una... Vaja, ja s'hi queda, serà evidentment la representació de Catalunya Ràdio en aquesta primera part del Mundial en terreny nord-americà, i després parlarem de l'ambient premundial, de la Minya Mal i de com està l'ambient a la concentració espanyola, en fi, de tot el que toca el dia abans de la inauguració del Mundial. Mentrestant, l'altra Sònia, hola Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ens explicarà què ha passat avui al món de l'esport.
El Barça no es tornarà boig per portar Julián Álvarez després de l'oferta de Florentino pel jugador a l'Atlètic de Madrid. Des del Barça consideren que l'oferta és foc d'encenalls i que el jugador vol venir a Barcelona.
De seguida el Salmo amb la reacció del Barça al show d'ahir del comunicat del Madrid, la resposta de l'Atlètic de Madrid a tomb d'aquesta oferta de 150 milions per Julián Álvarez, i també la Maria Josep Hostalric des de Madrid amb informació des de les entranyes del Club Atlético de Madrid.
Tenen feina a Madrid perquè encara estem pendents que faci oficial el fitxatge de Mourinho com a nou entrenador. El Benfica, antic equip del tècnic portuguès, recordem, ja ha dit que el club blanc ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió.
Aquí una estona el Marcos García, que s'ha convertit en l'ombra de Mourinho, ens explicarà què passa, si és que està passant alguna cosa, perquè aquest anunci, vaja, que tots ja donem per fet des de fa dies i setmanes, encara no s'hagi produït.
El Girona ha posat en marxa la campanya d'abonaments per la temporada 2026-27 amb una rebaixa significativa dels preus, que en el 95% dels casos arriba fins al 50%. La iniciativa s'emmarca en la voluntat del club de facilitar l'accés a Montilivi i reforçar el vincle amb la seva massa social, que actualment compta amb 9.800 abonats. No. Els nous preus se situen a partir de 165 euros fins a 515, i la grada d'animació familiar, un preu de 125 euros.
És una proposta ambiciosa, la del Girona, que l'altre dia ens explicaven que els ingressos caurien a la meitat amb aquest descens, i malgrat tot el club aposta per mantenir viu Montilivi amb aquesta rebaixa radical de preus.
Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i les Palmes per l'ascens a primera. L'anada van guanyar els andalusos per 0-1. El guanyador jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que ahir va eliminar el Castelló.
L'Almeria de Rubi, el tècnic de Vilassar. Crec que no m'equivoco, és de Vilassar, oi?
Sí. Sí.
És que ahir vaig dir Vilassar i després em vaig quedar amb el doble. En tot cas...
De mar, per això, no? Però hi ha dos Vilassars.
Sí.
Sí, crec que
jo ho deia
mar.
Per no fallar, però ara comprovarem si és
de Vilassar
de Mar. Sí, de...
Per cert, Atlanta és la capital de Geòrgia, eh? No pas Athens.
Molt bé, doncs veus, aquesta l'he encertada. No està malament, després de 7 minuts de tot costa, haver encertat alguna cosa. Què més, Sònia?
El Badalona Woman ha renovat Cristina Cubedo per una temporada. A més, l'Osasuna ha confirmat que el català Luis Miguel Ramis serà el nou tècnic de l'equip navarrès.
Això ens interessa per la part del Girona, perquè que Montilivi, a part de rebaixar abonaments, estan pendents d'anar col·locant entrenadors en els equips de primera divisió que encara no en tenen. Un d'ells era l'Osasuna, l'altre és l'Elx, i segurament encara me'n deixo algun, i a partir d'aquí mirar quin entrenador acceptaria venir al nou projecte a Montilivi.
La penya
que, per cert, Ramis, exentrenador de l'Espanyol, sí. Diguem que no va tenir sort, per ser generosos, també en l'etapa, va ser l'any de segona, oi? Sí, jo crec que destitueixen Ramis, arriba Manolo i és quan puja.
Sí, sí. En bàsquet, la penya visita el València a les 8 del vespre en el seu primer enfrontament del play-off de semifinals de la Lliga ACB, en una sèrie el millor, recordem, de 5 partits, amb el factor pista en contra. Podeu seguir-lo al Tot Gira per l'exclusiu digital de l'app de Catalunya Ràdio de 3CAT, recordeu, amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. El Barça tornarà a rebre demà el Tenerife en el segon partit del seu play-off de semifinals. Ahir, primer triomf i contundent van guanyar de 33 punts.
Una nova versió del Barça i regularan l'eliminatòria contra el Múrcia. Ahir no va fallar el Palau amb aquesta claríssima i contundent victòria, que esperem que tingui continuïtat en el segon partit de demà.
I el Manresa ha fet oficial el fitxatge de l'alien andalús Pablo Tamba per dues temporades, i a la NBA aquesta matinada tens feina. Com sempre, a 2:45 a jugar el quart partit de la final entre els New York Knicks i el San Antonio Spurs.
Només és el quart partit, però caixa o faixa. 2-1 guanyen els Knicks. Jo crec que si els Knicks guanyen avui, bona nit i tapa't. I, en canvi, si San Antonio empata l'eliminatòria, les aspiracions i les opcions texanes, malauradament, pujarien exponencialment. Per tant, partit no definitiu, però sí determinant. Esperem que avui no en robin com va passar en el tercer partit.
A la Lliga de Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival. Bé, de fet, sabrà el seu rival del play-off de la final. A les 8 s'enfronten el Palma i el Múrcia amb domini balear per 1-0. El conjunt blaugrana va aconseguir ahir la classificació per la final al derrotar el Movistar, també en el segon partit de les semifinals, per 5-6 a la pròrroga. Un triomf que assegura la presència del Barça a la propera edició de la Champions de Futbol Sala. Per tant, estaran molt pendents de què passa amb aquest partit entre el Palma i el Múrcia. L'Indústria Santa Coloma ha anunciat el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta del porter de 22 anys, Pau López, que arriba procedent del Rivera Navarra i que serà presentat dilluns que ve. I avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A les semifinals, el Sant Andreu s'enfronta des de les 7 al Ferencváros hongarès. Aquest marcador, hores d'ara, doncs mira, 0-1, guanyen ja les del Sant Andreu. Després, a les 9, serà el torn del Mataró, que s'enfronta al Olympiacos.
Tots dos partits els podeu seguir. De fet, aquest Sant Andreu Ferencváros ja el podeu seguir en directe al canal Esport 3. Em fa gràcia perquè la realització maltesa ha decidit abreujar el nom del Sant Andreu com a Ant.
Sí.
Es veu que no els van els sants. En fi, el Sant Andreu que guanya, hem dit, 0-1?
Sí, 0-1.
Molt bé, doncs esperem que continuï així quan ara s'està revisant un gol de, diria, l'equip hongarès, si ha entrat o no a la porteria andreuenca. Per cert, hem quedat també avui, en aquest Tot Costa de Butxaca, amb Marc Montaner, entrenador de l'Igualada d'hoquei patins, que ahir va eliminar, per sorpresa, però brillantment, el Barça a la semifinal de l'Hockey Lliga, i se les haurà a partir de divendres amb el Liceu de la Corunya. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Creieu que la maniobra del Madrid pot complicar al Barça el fitxatge de Julián Álvarez? Hi ha respostes sí, no. Podeu votar tant a Twitter com a Instagram i a Facebook, a les xarxes del Tot Costa.
Avui, per obligacions pontifícies a l'antena digital de Catalunya Ràdio i per exigències basquetbolístiques en versió de butxaca. I serem fins les 8. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia digital de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Doncs no, estaven revisant un gol del Sant Andreu, que és vàlid, 0-2. Ha començat magníficament aquesta semifinal de Champions per l'equip femení del Sant Andreu. Fenerbahçe 0, Sant Andreu 2 a l'Equador del primer quart. El Bernat Soler, que ha estat l'assessor geogràfic en aquest inici del Tot Costa, ja gairebé no cal ni saludar-lo. Hola, Bernat, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
I, en canvi, disciplinada ella, Laura Brugués, bona tarda.
Bona tarda,
tot
què
en
tal?
Ordre?
Tot en ordre.
Vinga. No perdem més temps, entrarem en matèria mentre el Papa de Roma s'adreça cap a la Sagrada Família de Barcelona. Nosaltres us recordarem que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Ricky Rubio, bona tarda.
Hola, bona tarda. A vegades l'aficionat es pensa que un jugador té que ser robòtic i pels diners que cobra, no per tot el que fan, han de ser perfectes, i són persones, no són perfectes.
Tot costa una dècada.
Amb Ricky Rubio, l'estrella del Joventut, que afortunadament ha passat uns quants cops pel Tot Costa en aquests 10 anys de missió, i aquí evidentment li desitgem tota la sort a ell i a la penya en el play-off semifinal que arrenca avui mateix. Tan bon punt acabem a les 8 a la Roig Arena de València. Ara sí, comencem.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Una mica de reggae, una mica de Bob Marley per començar el Tot Costa d'avui, que fa 46 anys, 46 anys que es va publicar aquesta joia de Bob Marley, que com sabeu era un aficionat aferrissat al futbol jamaicà, no és al Mundial, oi? Sònia,
ostres.
Com a enviada especial?
Estic aquí totes. No hi és.
Jamaica no, eh?
No, eh?
No.
Del Carib hi ha Curaçao.
Certament.
I Haití.
I Haití, correcte.
Sí, sí. Molt bé. Ara en un mundial no gaire llunyà, a mi em sona Jamaica, pot ser.
A mi també em sona Jamaica, algun mundial.
Sí, el 2014 podria ser.
14.
Tan lluny?
No ho sé. 98?
A mi m'ha sortit 98, aquí, buscant ràpid al Google. Oh,
sí.
Google!
Sí,
bé, és igual. En tot cas, avui hem arrencat amb una mica de reggae, de Jamaica, moment idoni per saludar Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Salmo ens ha d'explicar, ahir ja us vam fer un apunt gairebé de cop al bot de la reacció del Barça al comunicat del Madrid i a la resposta de l'Atlètic de Madrid sobre la oferta del Madrid, de Florentino Pérez en aquest cas, per Julián Álvarez. Un brindis al sol del Madrid, tranquil·litat absoluta. Salmo, amb els fets madurats, el Barça continua la tranquil·litat, eh?
Sí, del tot. De fet, no se li dona cap valor executiu a aquesta proposta del Real Madrid, no se li dona importància al Barça o a la part més poderosa del club, i sobretot el que és motiu és motiu de molta conya, com et pots imaginar.
Ah, sí? Ens n'enfotem, també? No fem tuits?
Bé, sí, una mica, sí, home. El comunicat del Real Madrid... Jo crec que la jugada de Florentino també té un punt d'això. O sigui, també té un punt de jugadeta, de pessigada, digue-li com vulguis, o almenys així s'ho prenen a Can Barça, i de fet, com et dic, el comunicat doncs va córrer molt ràpid als grups de WhatsApp del propi club, i n'hi ha moltes veus que defensen que això doncs és una jugadeta i que només es tracta de foc d'encenalls i que no hi ha cap base que sostingui aquesta idea de Florentino Pérez.
Sí, una mica de conya marinera per totes les parts, eh? Per Florentino, ja ni cal dir-ho, per l'Atlètic de Madrid i també del Barça, que entenc que si s'ho prenen amb tanta calma, tenint en compte que Julián és l'objectiu número 1, que no veu que això hagi d'alterar el seu full de ruta.
No.
Que en cap cas passava per ser una negociació ni curta ni fàcil.
És que aquesta és la clau. Aquí hi ha dos temes. D'un costat, el Barça sabia que el Madrid faria aquest comunicat i n'estava assabentat i n'estava al corrent. I des del club blaugrana es considera que això no afecta de cap manera a la negociació. Bàsicament perquè ni el Madrid té un interès molt clar en Julián Álvarez. Segon, perquè l'Atlètic de Madrid no considera l'oferta com a tal. Si és que, bé, això ja hi entrareu després, però fins i tot ja ves del Barça que diuen que és que no va ser ni una proposta en ferm del Real Madrid. Però bé, aquest és un altre tema. En tot cas, la tranquil·litat del Barça ve sobretot de la voluntat del jugador. El Barça té molt clar que Julián Álvarez vol vestir la samarreta del Barça la propera temporada, i d'aquí la tranquil·litat del club blaugrana. A més, sabent que, això sí, serà una negociació molt llarga, que això va per llarg, que serà un estiu de molt, diguem-ne, de molt desgast, també desgast de cara al jugador, perquè ja t'ho vaig explicar dies enrere, que des del Barça entenien que tots els gestos que estava fent l'Atlètic de Madrid eren per empènyer el jugador, diguem-ne, que si havia de sortir que no fos el Barça, que fos una altra de les ofertes, per exemple, la del Paris Saint-Germain, doncs en aquest sentit també hi haurà molt desgast, haurà de picar molta pedra, però el Barça està tranquil perquè sap que té la paraula de Julián, que està tot acordat amb ell i que la voluntat del jugador no ha variat i no es mou.
És a dir, el resum, si no em contradius, és que el Barça no sap si podrà fitxar Julián, però té coll avall que no fitxarà pel Madrid.
Sí, sí, a dia d'avui, ja t'ho dic, o sigui, el Barça no s'ha pres seriosament la proposta del Real Madrid i no es considera com una alarma o com una alerta perquè la certesa que té el Barça és que Julián vol jugar al Barça i no fer-ho al Real Madrid. I vaja, amb qui he parlat jo del Club Blaugrana no hi ha ni constància que el Madrid hagi fet aproximacions, o t'ho dic d'una altra manera, que aquesta proposta del Madrid a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez hagi anat acompanyada d'una negociació amb el futbolista. Això al Barça no en té constància.
Molt
bé.
De fet,
al contrari. I d'aquí tota aquesta tranquil·litat.
Doncs aquest és l'estat d'ànim ara mateix a Can Barça, a tomb del... a tomb d'aquest possible fitxatge de Julián Álvarez. Parlem de negociació llarga, Salmo, però en realitat la negociació es pot dir que ni ha començat. En tot cas, hi ha hagut un mail fent una proposta que l'Atlètic de Madrid no ha respost, eh?
Sí, bé, hi va haver aquest intent per part del Barça que l'Atlètic de Madrid, com dius, no va respondre de manera formal, però també és una manera de respondre, és a dir, tot això ja forma part d'una estratègia.
És a dir, per dir-ho així, el Barça considera que està en plena negociació, eh?
O sigui, a veure,
tampoc diria tant.
Sí, no estan asseguts a la taula contactant
ja,
i ara pujo l'oferta.
Ja t'entenc.
Però que en el fons s'està negociant per Julián, i quan dic negociació em refereixo al terme més ampli, qualsevol gest del jugador, qualsevol gest de l'Atlètic de Madrid, qualsevol gest del propi Barça, s'entén que forma part d'una negociació. És més, de fet, fins i tot, i gairebé és de manera metafòrica, però el tema Bernardo Silva també forma part de la negociació per Julián, no d'una manera directa, però també hi ha una disputa entre tots dos clubs. I aquí, diguem-ne, que juguen tots els elements, i quan el Barça té un acord amb Bernardo i Bernardo s'enfada perquè el Barça no ha executat aquest acord i el Barça li diu a Bernardo, sí, ho tenim tot tancat, però espera't un moment, aquest espera't un moment també és un missatge a Julián. I com que és un missatge a Julián, doncs Julián aguanta una mica la pressió de l'Atlètic de Madrid. Vull dir que quan dius negociació, no de manera directa, però sí de manera subliminal, doncs evidentment estem parlant d'una negociació.
Molt bé, doncs aquesta és la mirada blaugrana sobre el cas Julián Álvarez. Gràcies, Salmo.
Molt bé.
I des de Madrid, Maria Josep Hostalric, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
La Maria Josep, com sabeu, té fil directe amb el que passa a Can Atlètic de Madrid. Com s'ha interpretat, com s'ha viscut tot plegat? A jutjar pels comunicats d'ahir ja veig que amb poca preocupació i més aviat conya marinera també, però com s'ha encaixat a l'Atlètic de Madrid aquest anunci de Florentino Pérez?
L'Atlètic de Madrid no considera proposta ferma ni negociació ni res que se li pugui assemblar ni el que ha fet el Real Madrid ni tampoc el que teòricament va fer el seu dia el Futbol Club Barcelona. És a dir, el que diu l'Atlètic de Madrid és que no hi ha negociació i no hi ha res perquè directament, Julián Álvarez està blindat, absolutament blindat, tant per Barcelona com per Madrid. Aquesta teoria de que l'operació de Florentino Pérez anava encaminada a tocar els nassos al Barcelona, fixant una quantitat de 150 milions, no, és que és igual, vull dir, aquesta quantitat la coneixen perfectament tant un com l'altre i qualsevol pretensió de fer-se amb els serveis de Julián passen per dipositar els 500 milions a la Lliga de Futbol Professional.
És a dir,
per
tant, no hi ha possibilitat que l'Atlètic de Madrid baixi de la clàusula ni pel Barça ni pel Madrid, eh?
A veure, Jordi, és que s'ha d'entendre una cosa, i em sembla que és una cosa cabdal que no s'ha incidit suficient en aquest aspecte i és definitiu, i és que l'Atlètic de Madrid no necessita calés, ni necessita calés ni necessita vendre. Ha armat un projecte a l'entorn d'un jugador que és veritat, que ha mostrat el seu interès per sortir al Futbol Club Barcelona, però que també ha dit que si s'ha de quedar un any més aquí, o el que sigui, a complir el seu contracte a l'Atlètic de Madrid, ho farà. I és un professional, això que també es parla de que es podria declarar en rebel·lia. Aquí ningú es pensa que Julián optarà per aquest tipus de plantejament ni d'estratègia. No? Per tant, no s'ha pres en sèrio, i a més és que és així, ni l'intent del Barcelona ni l'intent del Real Madrid, que és realment absolutament caòtic.
És a dir, el preu pel Barça i pel Madrid és de 500 milions, sí. I si ve algú altre, posem per casa el PSG també? O aquí?
Hi hauria negociació aleshores, hi hauria negociació. És a dir, l'Atlètic de Madrid el que no vol és reforçar dos enemics directes en la consecució dels mateixos objectius. Té sentit, eh? Pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però aquesta és la intenció que té l'Atlètic de Madrid i que crec que serà capaç de mantenir per la senzilla raó que realment qui més interès té en que aquesta situació viri d'alguna forma radical cap al Futbol Club Barcelona és més del mateix agent del jugador que no pas del jugador. Bé, hem d'esperar, aviam, jo tinc molt interès en veure la primera vegada que torni a parlar sobre aquest tema quina és la posició de Julián, no? Perquè el que a mi m'arriba des de la selecció argentina és precisament això, que ell no... A veure, sí que vol, hi ha una voluntat de sortir, si es pot, però que no forçarà d'una forma violenta la seva sortida de l'Atlètic de Madrid.
És veritat això que dius, però la impressió... És a dir, que l'Atlètic de Madrid... per dir-ho així, té la paella pel mànec, en tant que té un contracte amb Julián, si no m'equivoco, fins al
2030.
Doncs el té lligat per 4 anys més, i entenc aquesta posició pel Barça i pel Madrid. El preu és la clàusula, però i fins i tot em quadra amb la personalitat de Julián que ell no munti un Cristo per forçar la seva sortida. Una altra cosa, i això no sé si ho valora l'Atlètic de Madrid, és plantejar-se la possibilitat de tenir un jugador no en rebel·lia, però sí a contracor.
És que, mira, aquestes coses canvien d'un dia per un altre. Ja sabeu com són els futbolistes i com són les circumstàncies i els contextos. Poden variar en qüestió de 15 dies. És a dir, quan va venir aquí, quan se li va plantejar la possibilitat de venir a l'Atlètic de Madrid, el seu agent pressionava perquè se n'anés al Paris Saint-Germain. Hi havia una oferta del Paris Saint-Germain. I el jugador va dir, no, és que jo vull anar a l'Atlètic de Madrid. El seu agent va insistir i va acabar aquí. Vull dir que al final... I ara, un any i mig o dos anys després, dues temporades després, vol tornar a marxar. Vull dir, aquestes situacions són variables perquè els mateixos jugadors són volubles. Com pot canviar o tu m'assegures que d'aquí 4 mesos, d'aquí 5 mesos, continuarà pensant que vol anar al Futbol Club Barcelona i deixar l'Atlètic de Madrid? És que no, vull dir, aquí és que no ni es valora. Aquí, de moment, el que estem en compte és que hi ha un contracte en vigor, un projecte armat a l'entorn d'aquest jugador que s'anirà complementant. Segurament hi ha moltes possibilitats de millorar-lo amb la figura que heu citat de Bernardo Silva, que sí que ha mostrat també el seu interès prioritari per venir a l'Atlètic de Madrid per davant del Futbol Club Barcelona. I a partir d'aquí veurem com canvia la situació. Amb això es confia, però des de la tranquil·litat de saber que té un contracte i que arma un projecte i que, efectivament, la decisió final depèn del futbol, de l'Atlètic de Madrid, ni del Futbol Club Barcelona, ni del mateix jugador, si m'apures.
Molt bé, doncs aquesta és la visió des de Madrid i en concret des de l'Atlètic de Madrid que ens aporta la Maria Josep Hostalric. Maria Josep, gràcies, una abraçada.
Una abraçada molt forta.
Molt bé, doncs ja tenim al damunt de la taula Bernat, Laura, les dues, anava a dir... versions, però són dues visions, dues mirades de la mateixa cosa, tranquil·litat al Barça, això serà llarg, estem negociant, la de l'Atlètic de Madrid ni tan sols ens ha arribat una oferta, no hi ha cap negociació possible, qui vulgui Julián, si es diu Barça o Madrid, passi per la Lliga i dipositi 500 milions, cosa que, evidentment, a la pràctica ho converteix en un inviable, si és que aquesta posició no acaba... mutant durant l'estiu, que ja ho veurem. Què us sembla tot plegat?
Mira, d'entrada, el mercat de fitxatges no comença fins l'1 de juliol. S'acaba el 31 d'agost o 30 d'agost. Per tant, què ha de fer l'Atlètic de Madrid? Jo crec que no pot posar les coses fàcils ja d'entrada. Estem tot just al mes de juny, a principis, dia 10. Aleshores, en relació a tot el que va passar ahir, sincerament, quan vaig veure el comunicat...
Ara que m'he oblidat de preguntar-li a la Maria Josep si el community manager de l'Atlètic de Madrid té fitxa de davanter centre, perquè la veritat és que és un autèntic killer.
És bo, eh?
Estones. M'agradaria, sí. Jo crec que divendres va fer el ridícul, sí. I ahir...
Bueno, però té els... No, sentit...
Sí, bé, és allò dels límits de l'humor, saps?
Però no se vegades... m'acudiria a mi.
Jo sóc de la conya fàcil, allò fins i tot una mica salgorda, però... jo no sóc el community d'un club, saps?
Clar, jo seria molt seriosa i això no se m'acudiria. Seria massa, massa correcte. Aleshores, quan vaig veure tot el que va passar i el comunicat del Madrid... comunicat de l'Atlètic de Madrid, el meu primer pensament, vaig pensar que aquests dos clubs s'han posat d'acord per riure una mica. Després dic, potser Florentino havia de justificar aquesta idea dels 150 milions que havia de fer una oferta, però a partir d'aquí el Barça ha de tenir molt clara una cosa, que hi ha d'haver un màxim pel qual ell vulgui o pugui destinar, si vol fitxar, Julián Álvarez. A partir d'aquí, si li interessa el PSG, si li interessa el Real Madrid, evidentment sempre tindran més calés que el Barça. Per tant, si realment els altres clubs tan poderosos el volen, sempre podran fer una oferta millor del Barça. Per tant, el Barça no s'ha de moure d'una xifra. Si realment els altres el volen, doncs llavors que si han d'oferir més diners, que els paguin tu i que se'l quedin. Ara bé, si el jugador també vol venir al Barça, entenc que aquí... és per on el Barça pot aconseguir aquesta via de fitxar-lo al marge de tot el ventall de possibilitats que tingui.
M'apunta la Maria Josep Hostalric per línia interna que la community manager de l'Atlètic de Madrid és xinesa, que porta anys al club i que li han donat màniga ampla. Ara, feel free.
I quina edat té, per curiositat?
Però jo crec que els community managers, fins i tot d'empreses, ja no només de clubs de futbol, que sembla que sigui una cosa que permeti, diríem, un humor més lleuger, però també d'empreses, ja ho tenen, això. És a dir, jo me'n recordo...
El que passa, Bernat, que no deixa de ser el compte oficial de l'Atlètic de Madrid.
Sí, però també és el compte oficial de grans marques i també fan broma.
Va haver-hi una època que la Guàrdia Civil va rebre premis fins i tot perquè dins d'uns límits, però posava humor.
És a dir, hi ha companyies aèries... companyies aèries, Ryanair, per exemple, que té un community manager que se'n fot directament dels clients.
Vacila els clients, sí.
Clar, però l'altre dia, per exemple, és a dir, jo crec que mentre no passa un límit, s'entén, no?, que forma part d'aquest llenguatge de xarxes socials molt agressiu i que, en el fons, no deixa de ser això que diem trolejar. Però l'altre dia amb el Barça, per exemple, ja hi ha un moment que traspassa la frontera i parla de pagar arbitratges. Vull dir que jo crec que allò... ja traspassa uns límits, i en el cas del Madrid, bé, a nosaltres ens va fer més gràcia perquè ho miràvem des d'una altra perspectiva, però imagino que tres quarts del mateix, que...
Bé, almenys no es va acusar de cap delicte.
No, exacte, però que en el seu cas bé, no sé. Jo crec que hi ha un límit, sobretot perquè és el compte oficial de l'Atleti de Madrid.
Jo crec que això tenim una mirada tots plegats una mica de gent gran, i que això està dirigit a un públic que es mira les coses d'una manera com més relaxada. És a dir, no. El compte oficial, sí, és oficial, però és el compte oficial de què? De X.com? És que no...
D'acord, no volia desviar la qüestió, perquè la qüestió avui és... En certa manera, jo hi he anat donant voltes tinc la sensació que l'Atlètic de Madrid li està posant fàcil al Barça, en el sentit que hi ha un moment en què pots tenir dubtes. Jo ofereixo 100, però i si me'l venen per 120, què faig? Si la posició de l'Atlètic de Madrid, en perdó, és tan punky, no hi ha dubte possible. Has de començar a mirar l'opció 2, quina sigui.
Jo crec que estan passant moltes menys coses de les que estem fins i tot explicant. És a dir, realment, és que jo crec que no s'ha mogut pràcticament res.
No, és jo que crec si que... no hagués aparegut el Madrid pel mig, sí, realment, en el cas Julián estaria com fa dues setmanes.
Però és que ni això del Madrid és res, és fum, també.
Sí, totalment.
No. Però és veritat que t'ha fixat un preu, no? Perquè el que és evident és que si l'Atleti de Madrid rebutja una oferta de 150 milions d'euros, ara no li pot acceptar el Barça menys de 150. Aleshores, el Barça ha de decidir si arribarà fins a 150 o si ho deixa estar ja perquè no...
Sí. Perquè no... Això ja en parlàvem ahir, és el que diu la lògica, però sí. Jo aquí sí que vull veure la posició del jugador. Si és com diu la Maria Josep, que Julián tornarà... vull anar al Barça, no, mira, no pot ser perquè no arriben a l'oferta, d'acord, doncs em quedo. Si aquesta és l'actitud, pots demanar 150 o 200. Si l'actitud és no, mirin, és que no vull, i que és una versió que he sentit explicant diversos mitjans de Madrid, és que no vull tornar ni a entrenar-me amb Simeone, no sé si pots demanar 150, és a dir, no, jo no he participat mai d'allò del jugador jugar un vol, perquè no és veritat, però també depèn de quin nivell de contundència utilitzi el jugador.
És que a mi, que el Barça es plantegi pagar 100 milions per aquest jugador, és que em sembla tan irresponsable.
Si tu no el vols ni per
però
100,
eh? 100 sí que seria el seu preu de mercat, no, Bernat? Perquè si l'Atlètic de Madrid va pagar gairebé 95 fa dos anys, jo crec que 100 podem estar parlant del seu preu de mercat.
Va, doncs
si Gordon val 80, podem creure que Julián val 100.
Deixem-ho en més de 100, com vam fer la pregunta aquell dia. Si el Barça es planteja pagar més de 100 milions, a mi em sembla gestió irresponsable, havent-te ja gastat 80 o 70 més variables amb Anthony Gordon. Per això jo crec que hi ha com molt foc d'encenalls aquí, no? Hi ha com molt soroll, moltes declaracions, tuits, comunicats, rumors, posicions. Després, a mi em crida molt l'atenció la posició del Barça, com aquest, per mi també, teatre, que s'explicava el Salmurri, de la tranquil·litat. No, és que el jugador no vol jugar al Madrid, vol jugar al Barça. A veure, ja veurem on vol jugar.
Però és que el Barça, tal com està donada la situació, només li pot fer que esperar que corri el temps. És a dir, al Barça no li interessa per res posar-se a parlar amb l'Atlètic de Madrid, amb el Mundial en marxa, el jugador pendent de les seves coses. Jo crec...
A mi m'agradaria que el Barça això... el que fes és que fos... tenir una alternativa, si és que realment la principal és Julián Álvarez, tenir una alternativa realment bona, vàlida i que la tirés endavant.
El que seria irresponsable és no tenir una alternativa. Ara, si la teva alternativa, que ja et veig a venir...
No, ja no entraré en el tema.
Ara, quan ens diguin que no a Julián, anirem a trucar al Bayern, jo no ho veig tant.
No, jo no parlo de Harry Kane, que ja saps que és la meva debilitat.
Sí, I la meva.
Jo crec que tu fas una enquesta. Què preferiu, Julián o Harry Kane?
La diferència és que fins on sabem, Julián vol venir aquí i Harry Kane encara no ho ha barbaritzat. A veure què en penseu vosaltres. Sònia Oleart, hola de nou.
Hola, bona tarda.
Creieu que la maniobra del Madrid pot complicar el Barça el fitxatge de Julián Álvarez, sí o no?
Doncs mira, està la cosa força igualadeta, 57% diu que no, 43% diu que sí. El Lluís diu, el traspàs ja venia complicat de sèrie i l'ésser superior l'únic que ha fet és dinamitar el pont de negociacions prèvies i ara toca buscar una altra opció més barata. Ens tenen por, només cal veure qui porta d'entrenador i qui porta d'ajudant, ahir ho dèiem. El Macià diu no, com si vol pagar la clàusula. Al final el que facilitarà o complicarà el fitxatge serà la voluntat i la implicació del jugador. El Novic diu sí, ara l'Atlético no podria explicar als seus socis una venda al Barça per una quantitat inferior i obliga el Barça a gastar-se una part dels 400 milions que hem demanat per acabar al Camp Nou. Menys mal que l'IMAC ens pagarà el milió diari per l'endarreriment de les obres. El Damià diu, aquest és el motiu principal de l'oferta, fer la guitza al Barça. Amb això, Florentino ha complert la seva paraula, tot i que no crec que sigui un top mundial. Li encareix el producte al Barça i en cap cas fitxa un jugador que no necessita perquè li falten altres peces. A Instagram diu el Ramon, d'entrada diré que no fitxaria cap jugador de l'Atlético de Madrid. Jo fitxaria Kane del Bayern, per tant el que faci Florentino tant me fa. I acabo amb el Guillem, diu, vindrà, acabarem pagant un preu inflat, però serà un gran fitxatge.
Molt bé, doncs, empat tècnic entre l'opinió dels nostres oients al voltant d'aquesta maniobra del Madrid. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Extraordinàriament bé les coses van pel Sant Andreu, que al descans de la primera semifinal de la Champions de Waterpolo guanya per 3-6 al Fenerbahçe amb un últim atac de l'equip hongarès que ha aturat per dues vegades la gran portera Martina Terré. Insisteixo, 3-6 al descans d'aquest partit. Si això continués així, evidentment, el Sant Andreu posaria un peu a la final. Imagina tu i jo fent l'amor a la piscina. Ja hem passat per Madrid, però hi tornem perquè per avui, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
S'esperava l'anunci del fitxatge de Mourinho i de moment no.
No, encara no. Anunci imminent és una informació que ens van dient des de fa, no sé què dir-vos, 24, 30 hores. Mourinho encara no és oficial. És veritat que ahir hi ha un moment del matí que ens diuen, ahir dilluns, aquest dimarts comunicat, dimecres presentació. Doncs encara no ha passat res de tot això i, de fet, sí que tenim actualitzacions respecte a aquest calendari. Mourinho encara no és anunciat com a entrenador del Madrid, ho va dir en el seu moment Florentino, ho va dir el propi Mourinho, l'ha acomiadat al Benfica, Mourinho s'ha acomiadat a Instagram, però no hi ha un comunicat del Madrid confirmant aquesta incorporació. Ens diuen que no hi ha cap problema entre les parts i ens emplacen a detalls serrells. Per tant, jo ho circumscriuria a algun detall entre Mourinho i el Madrid, no important, o ens diuen alguna cosa final per resoldre en termes econòmics amb el Benfica, però que està tot a puesto i que hi haurà comunicat del Madrid en breu. El que sí que és un canvi important és la presentació de Mourinho. El Madrid aquest matí estava ja començant a pensar en fer-la al juliol. I efectivament, no serà aquesta setmana, no serà ni tan sols aquest mes. A hores d'ara, la previsió que té el Madrid és presentar Mourinho al juliol, a principis de juliol i sempre abans de la pretemporada, abans de l'inici de la feina del Real Madrid, que serà el 13 de juliol.
Ja sé que estem en una era en què presentem jugadors quan ja han debutat, però la veritat és que estaria bé que el presentessin abans de començar a treballar.
Saps perquè us dic això així, que semblo una mica ruc jo mateix, perquè aquest matí ens deien a principis de juliol o un cop acabat el Mundial, o vés a saber, però serà el juliol. Doncs ara ja ho tenim una mica més acotat. Serà a principis i abans de començar la feina amb el Madrid, que serà el 13 de juliol a Valdebebas.
Molt bé. Doncs mira, comencen a entrenar-se, diria, el mateix dia que el Barça, a mitjans de juliol. Molt bé. Doncs no news, good news en aquest cas. Tant de bo això continués així tot l'estiu i Mourinho no acabi a la banqueta del Madrid.
No pateixi.
Sí, Marcos.
Una cosa en la que sí que hi ha novetats és en el tema dels concerts, sé que t'interessa.
Sí.
El Suprem li ha dit al Madrid que no admet el recurs per a poder fer concerts i torna la pilota al contenciós administratiu, que haurà de decidir. Ja sabeu que el tema està molt clar. Els veïns diuen que les llicències i el plantejament urbanístic no dona per fer concerts al Bernabéu i el Madrid ha fet un comunicat dient bàsicament dues coses. Una, que encara no hi ha resolució i la pilota està a la taula del contenciós administratiu i dues, bàsicament, que volen que els tractin com el Metropolitano.
Sí, clar, la diferència és que el Bernabéu està al mig de Madrid i el Metropolitano està on Cristo va perdre la sabatilla. En fi. Hi ha moments en què prenen per imbècil o és que tenen la cara de ciment armat o les dues coses a la vegada. Bé, a mi no, als veïns. Marcos, gràcies.
Adéu.
El Mundial, al tot costa. Ja m'estic acostumant, El primer dia que la vaig sentir no va entrar bé, però ja, amb la Sònia Chattanooga, li vaig agafant el truc al ritme de Shakira, ja ho estic veient, això.
És sintonia molt de Mundial, molt. Bé, vaja, a mi em recorda
jo
moltíssim
crec que
a 2010.
El que els va sobrar, efectivament, el que li va sobrar del Waka Waka ho ha reciclat pel 2026, però escolta, si ho ha cobrat dues vegades, ens traiem el barret amb la incomparable Shakira. La Sònia Chattanooga avui ha tingut l'honor de visitar les instal·lacions on viu i treballa a Espanya i a més de fer-ho acompanyada del no menys incomparable Aitor Caranca.
Sí, sí, el director tècnic de la Federació Espanyola de Futbol, que ens ha fet una visita. No són... és una àrea extensa on hi ha aquestes instal·lacions, més enllà d'aquests dos camps de futbol que, si esteu veient-nos per Esport 3, es veuen aquí darrere. Després, la veritat és que estaran bé aquí en aquestes tres setmanes de primera fase del Mundial que Espanya viurà aquí, per dir-ho així, perquè tenen altres instal·lacions com pistes de tenis. De fet, la sala de premsa està construïda sobre dues pistes de tenis. Òbviament és provisional i aleshores l'han posada a sobre de dues pistes de tenis. Després tenen una piscina immensa. De fet, tenen una exterior i una interior, i aleshores entens per què Estats Units és una potència mundial en natació, per exemple, perquè, clar, això és un institut, una high school, que és que resta envejar el centre de rendiment de Sant Cugat, per dir-ho. I després, fins i tot, tenen un camp de golf, que jo crec que veureu imatges durant aquest Mundial de jugadors de la selecció espanyola jugant una mica a golf per entretenir-se i passar les hores. I òbviament, totes les mirades, tots els comentaris anaven derivats cap a la Minya Mal. Després ens ha atès el mateix Caranca, les preguntes que li hem volgut
fer. Per cert, deixa'm dir que no ho he dit abans, que Caranca és el director esportiu de la Federació Espanyola, que no és que la Sònia s'hagi trobat Caranca i li hagi fet un tour.
Jo ja he dit que director tècnic, si no tinc...
Ah, sí, tens raó.
Però vaja, director tècnic de la Federació Espanyola. Efectivament, ell ha estat d'alguna manera l'anfitrió encarregat d'ensenyar-nos totes les instal·lacions en aquest primer dia que tot just s'està obrint, per dir-ho així, s'està marcant el punt de partida d'aquest Mundial, tot i que la selecció espanyola ja va estar aquí abans de l'amistós que va jugar abans d'ahir a Puebla, va estar aquí uns dies, i de fet, molta gent de Chattanooga es va costar un entrenament de portes obertes que van fer i van demostrar que certament hi ha molt interès en tenir aquí la selecció espanyola. I deia que a Caranca li hem preguntat per la recuperació de Lamine, ha tornat a insistir que tot està en mans dels metges i de Luis de la Fuente, que la recuperació va molt bé, que prioritzaran l'estat físic del jugador, però aquí tothom dona per fet que pel primer partit ja jugarà uns minuts, el de Cap Verd. I respecte a la pregunta de... Escolta'm, i aleshores aquell pacte va existir, no va existir? Clar que hi ha una diferència de percepcions respecte a que el Barça va interpretar com un pacte d'esperarem el tercer partit i el que interpreta la Federació Espanyola.
Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
Tururu trompeta, vaja.
Que pactes com a mínim no. També ha explicat que té una relació fantàstica amb Bojan i amb Deco, que són els seus interlocutors al Barça, però que després, evidentment, doncs, Luis
també
de la Fuente
la tenien,
falta molt.
També la tenien al setembre, quan es va desencadenar el Cristo han infiltrat Lamine i una mica més, i ja era una guerra civil.
S'ha de dir que en aquella ocasió, mentre volaven les garrotades de Flick, Deco va navegar una mica més i Caranca el mateix. Ells eren el pont d'amistat, per dir-ho així, entre el Barça i la Federació.
Bé, doncs dilluns vinent apunta la Sònia i tots els indicis, i Caranca ho confirma. Segurament veurem uns minuts de Lamine Yamal. Us amoïna?
El procés probablement serà dilluns vinent ja uns minuts, el segon partit hi ha fins i tot una part, i hi ha titular contra l'Uruguai. Realment diran, no, titular, esperem el tercer partit tal com vam quedar.
Us amoïna?
No, entenc que si té minuts...
Us fieu del criteri de seleccionar i metges de la selecció espanyola.
Entenc que també són els primers interessats a que Lamine Yamal arribi, si cal, fins a la final si Espanya es classifica. Són els primers interessats a no perdre un jugador com és ell, que és fonamental i és l'estrella de l'equip. Per tant, si arrisquen, deu ser perquè ho tenen clar. És veritat que els jugadors sempre volen jugar i li fa molta il·lusió perquè debutaria en un Mundial, però vull entendre, i a més els metges també estan en contacte amb els metges del Barça, els metges de la Federació.
Sí, contactes.
Jo vull creure'm que són honestos i no m'hauria d'amoïnar, per molt que d'entrada es digués que seria el tercer partit, vull creure que si han valorat que pot tenir minuts contra Cap Verd, no ens hauríem d'amoïnar, sobretot per això, perquè si Espanya avança en aquest Mundial, volen tenir fins al final en Lamine.
Exacte, són els últims en voler arriscar un jugador contra Cap Verd, precisament. Fa molt de tot això del pacte i d'aquella reunió, sí. Una lesió muscular evoluciona molt, Lamine Yamal ha estat fent feina de recuperació, porta aturat molt de temps. En fi, jo crec que a vegades perdem de vista que pels jugadors i pels seus entrenadors, però en aquest cas pels jugadors, hi ha competicions que són molt importants, i al Mundial jo no crec que Lamine Yamal tampoc se la vulgui jugar, i per tant vull pensar que hi ha seny en totes les parts.
Ell es lesiona el 22 d'abril contra el Celta, i l'altre dia vam veure un vídeo de la Federació Espanyola que Lamine Yamal feia la maleta i confessava, admetia, que quan es va lesionar li feia por perdre's el Mundial. Per tant, també és el primer interessat arribar al màxim de lluny possible.
Doncs Lamine Yamal, un dels protagonistes del Mundial, esperem-ho així, que arrencarà demà. Demà al Tot Costa serà gairebé un monogràfic d'estrena de Mundial, ja amb la Sònia Gelmà a Chattanooga. Anaves a dir, Laura?
Sí, és que m'interessa saber quantes hores de diferència hi ha. Li volia preguntar a la Sònia, quina hora... Quantes hores? Sis, vale.
Sis.
És una cosa
sis,
que sempre m'agrada saber.
Aquí són 3:15 i 3 minuts de dues de la tarda. I respecte a la temperatura, no sé quina teniu a Barcelona, però el que hi ha aquí molt és xafogó, a tots els Estats Units, imagino, però és zona aquesta especialment humida, i estem a 29 graus, però jo crec que la sensació d'humitat t'augmenta la temperatura a 35 graus, vull dir, fa molta calor, i és veritat que ahir plovia, vull dir que és un temps molt variable, però els jugadors en això sí que patiran, durant tot aquest Mundial.
Doncs ja sabem l'hora i el temps que fa Chattanooga, demà ja...
I deixa'm dir-te que demà aquest partit inaugural Mèxic-Sud-àfrica, que és la reedició del partit inaugural precisament del Mundial 2010 de Sud-àfrica, aleshores era Sud-àfrica l'anfitriona, i van empatar a un, i que per demà veurem, perquè l'estadi Azteca està envoltat de moltes mesures de seguretat, això us sonarà, perquè hi ha amenaça de protestes dels professors.
Ah, molt bé. No ve el papa.
No vindrà el papa, però els professors amenacen en alterar les hores prèvies d'aquest partit entre Mèxic i Sud-àfrica.
Molt bé, doncs demà ja ens abocarem al 100% en aquest Mundial que ens ocuparà les properes 6 setmanes. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
I gràcies també a la Laura Brugués i al Bernat Soler.
Gràcies.
Un plaer.
L'altra vegada de Chattanooga. Ah, no és Chattanooga, això? Bé, no sé què és això, però sí que sé qui és el pròxim protagonista del programa. És l'entrenador de l'Igualada Hoquei Club, que ahir es va carregar el Barça a les semifinals de l'Hoquei Lliga en el 5è partit i, per tant, torna una final de la Lliga 22 anys després, en línia el seu entrenador, el Marc Montaner. Hola, Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes felicitats.
Gràcies, gràcies.
Escolta, per història diríem que és molt contrapronòstic això de carregar-se el Barça, però veient com ha anat l'eliminatòria i fins i tot diria que la fase regular, no sé si ho és tant.
Bueno, s'ha de dir que aquest any els hem competit bastant bé. Al principi de la Lliga vam jugar la final de la Supercopa d'Espanya contra ells i ens van guanyar a casa, però crec que el partit ja va estar molt igualat. I després ara a la Lliga al Palau vam ser capaços d'empatar-hi, que sabem que al Palau sempre és molt difícil puntuar, i crec que aquests play-off, aquestes semifinals han estat molt igualades. Dels 5 partits podríem dir que en 3 hem estat superiors, i ahir per exemple que no vam ser-ho, i el Barça crec que va ser millor que nosaltres, vam tenir aquell punt de fortuna que a vegades necessites.
22 anys després, una final de la Lliga, què respira avui a Igualada? Hi ha eufòria? Hi ha tensió de cara a la final que arrenca divendres contra el Liceu? Què respires?
La veritat és que estem molt contents, perquè crec que des de fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 va ressaltar tant, i ara la gent torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim. I la veritat és que ahir es respirava molta alegria, i... però bueno, com que aquest club en el seu moment, als anys 90, ja va guanyar moltes coses molt grans, i va ser capaç inclús de guanyar copes d'Europa, doncs la gent ja saps que s'acostuma ràpid a guanyar i ara ja volen més.
Clar, avui ho mirava, als 90 i va fer 5 finals consecutives entre l'Igualada i el Liceu, 3 les van guanyar els gallecs, 2 l'Igualada. que té quatre títols de Lliga en el seu palmarès. La qüestió és que l'entrenador, el Marc Montaner, no se'n deuen recordar, perquè tu tens 36 anys, si no m'equivoco.
Sí, 37, jo era molt petit.
Si això ho has vist també a YouTube, si és que ho has vist.
Sí, era molt petit. L'última Copa d'Europa sí que la recordo, estava a la grada, però era molt petit. I sí, la veritat és que el club feia molts anys que vivia d'aquests records. Durant molts anys doncs hem passat moltes penúries al club, anem a dir-ho així, i ara doncs sembla que des de fa pocs anyets que hem tornat a revifar i que la ciutat torna a creure amb el club, i la veritat és que estem molt contents.
És la teva tercera temporada al club. D'alguna manera ets l'artífex, no ho diràs tu, però ja ho dic jo, del final de la travessa en el desert, i no sé si creus que és clau que surtis de baix, és a dir, que hagis mamat el club, que hagis entrenat a tota la base per arribar al primer equip i obrar aquest canvi de xip.
A veure, allò de l'artífex no t'ho compro, però l'altre sí que t'ho compro. Al final, jo vaig començar des de ben a baix, vaig començar sent el coordinador fa 12 anys, el club estava en una situació bastant complicada, vam començar-ho a aixecar, fent moltes hores, i crec que ara, molts anys després, doncs estem recollint aquests fruits, traient molts nens de la base, molts que tenim, però molts que ja ens han pres els últims 2 o 3 anys, i sí, la veritat és que ens sentim molt projecte nostre. Jo hi... estava igual de content que un jugador, feia les mateixes tonteries que un jugador, però perquè al final ens sentim molt, molt el projecte nostre i sentim molt els colors.
Doncs l'Igualada Rigat, que ens representarà la final de l'Hockey Lliga a partir de divendres, els dos primers partits a la pista del Liceu, el tercer i el quart, esperem-ho així, ja a les Comes. Marc Montaner, enhorabona i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
La classificació de l'Igualada per la final representa l'eliminació del Barça, un cau dolorós, segurament incomprensible, tenint en compte l'ambició i el pressupost del Barça, que ha guanyat 10 de les 11 últimes lligues, i que veu com s'escola la possibilitat que totes les seccions professionals del club guanyessin la Lliga aquesta temporada. El Barça buscava un 6 de 6, que ara ja no podrà ser. En canvi, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça de Futbol Sala sí que hi aspira, perquè ell es va classificar per la final de la Lliga i per la Champions.
Sí, senyor, dos ocells d'un tret, perquè va guanyar el Movistar Inter en el segon partit de les semifinals per 5-6 amb una pròrroga inclosa, un triomf que, ara ho deies, assegura la presència blaugrana en la pròxima edició de la Champions de Futbol Sala, una competició que el Barça no trepitjava en les últimes dues temporades. Eric Martel va fer un hat-trick, Pito un doblet, van ser determinants en aquest partit vibrant. La final arrencarà el 16 de juny, dimarts que ve, i serà el millor de 5 partits amb el factor pista a favor del Barça. El rival no el sabem encara, es podria saber avui, però ara a les 8 s'enfronten al Palma i al Pozo de Múrcia, amb domini de l'equip mallorquí per 1-0 per la victòria en el primer partit de la sèrie de semifinals. Per tant, si avui torna a guanyar el Palma, seria el rival del Barça a la final.
Doncs el Barça, que espera arribar. Gràcies, Sergi.
Adéu-siau.
4 minuts i les 8, de seguida el bàsquet. Abans, Sònia, què hem de saber abans d'acabar aquesta edició de butxaca del Tot Costa?
Doncs que s'està jugant la Champions femenina de waterpolo. A les semifinals, el Sant Andreu està guanyant el Ferencváros per 7-8. Recordem que a les 9 serà el torn del Mataró, que s'enfronta a l'Olympiacos. El Salmurri ens ha explicat que el Barça té la certesa que Julián Álvarez vol jugar al Barça, i la Maria Josep Hostalric ens ha explicat des de Madrid que caldrà veure fins a quin punt fa força el jugador. No sembla que Julián es vulgui declarar en rebel·lia, segons ens ha explicat, i que el preu per Barça i Atlètic de Madrid és 500 milions, que si ve un altre equip sí que podria negociar.
Gràcies, Sònia.
Adéu.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5, i el Manel Gil i la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. I avui acabem com ahir amb bàsquet. Ernest Macià, Carme Lloberes, bona tarda.
Hola, Jordi.
D'aquí a no res arrenca el València-Penya, primer partit de la semifinal de la Lliga. Quina pinta fa això?
Home, fa pinta que el València és claríssimament favorit, però fa pinta que la Penya té aquest punt de màgia amb Ricky Rubio, nova. Jo no descartaria que algun dia d'aquests ens trobem una sorpresa, però d'entrada, 3-0, 3-1, dèiem, veurem.
A la Carme no li demano pronòstics perquè no ho vol, pregunto si la penya ho té tot a guanyar i res a perdre en aquesta sèrie.
Absolutament, i a més arriba en un gran moment, i per tant doncs, també crec que pot competir-li molt a un Eurolliga, tinguem-ho molt clar, un Eurolliga sí. A més ha sentat molta sentència, diguem, en aquest campionat.
Ahir el Barça, no dic que sorprengui la victòria, però sorprèn la contundència.
Però sí, molt des del principi, però jo d'aquest Tenerife no me'n fio gens, és un equip que té molta capacitat.
És igual guanyar per un que per 33, això, sí, el play-off és així.
Jo em quedaré tranquil si demà es marxa a Tenerife amb un 2-0, si no, per descomptat que no.
Què ha canviat en el Barça?
Home, jo crec que Tenerife primer estava esgotat, diguem-ho clarament, i sense treure-li cap mèrit en el Barça, però jo crec que el Barça també arriba amb una dosi d'autoconfiança amb el sentit de dir que podem arribar a una final. I, per tant, doncs, jo crec que no deixaran perdre aquesta oportunitat.
El Barça guanya 1-0, demà segon capítol. Avui busquem el 0-1 de la penya. Macià Lloberes, pilota vostra.
Vinga, som-hi. Bona tarda, Catalunya. Comença el somni de la penya en aquestes semifinals de play-off.
Tot gira amb Ernest Macià.
Dos tècnics badalonins a la banqueta de la penya i a la banqueta del València. Pedro Martínez a la de la penya, Dani Miret. I un objectiu, ser a la gran final. Badalona és el planter del bàsquet ACB, però no només com a jugador, sinó també amb un planter d'entrenadors que, doncs, per exemple, vèiem Carles Durant fitxar per un equip de la Bundesliga aquesta setmana, i és que els tècnics catalans estan al més alt nivell, i segurament aquesta sèrie, aquesta eliminatòria, ho explica millor que ningú. I a més, amb perfils d'equips diferents. Avui ens enfrontarem a un equip d'Eurolliga que va ser a la Final Four, que bé hauria pogut ser equip de la gran final d'aquesta competició, però